allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español de esta manera cantaba.
Esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados. Y siguiendo el hilo de ayer en el que hablaba de algunas de las virtudes militares, hoy quisiera referirme al espíritu de servicio. Espíritu de servicio que no es exclusivo de los militares. Al contrario, lo estamos viendo todos los días en el personal sanitario que se desvive por atender a todos aquellos afectados. Eso lo está demostrando día a día, momento a momento, todo el personal de servicio en los hospitales. Hagamos lo mismo, demostremos que somos soldados, cada uno en el puesto que nos ha tocado vivir.
La banderita española, la banderita española.
Bueno, y ahora quería aprovechar esta ocasión para comentar un vídeo que se hizo viral ayer por la tarde, cuando se veía una señora con sus bolsas de la compra acompañada por dos soldados. Y quiero, pues, en primer lugar, que comentar que efectivamente ese no es el cometido principal de nuestros soldados, pero sí es un indicador del carácter que tienen nuestra gente, del carácter que tienen nuestros soldados, que les hace tan apreciados y tan queridos, tanto en misiones internacionales como en eso. Aportan ese grado de empatía que es difícil de encontrar en otras fuerzas armadas de otros países. Hola, buenos días. Sin novedad en el frente. Por parte de las Fuerzas Armadas, este lunes, que milagrosamente coincide también en el calendario, seguimos con la operación Balmis, y antes de pasar a relatar lo previsto para hoy, quisiera recordar que efectivamente nos esperan unos momentos muy duros y que un día más de esfuerzo redunda en vidas salvadas. Hoy, 23 de marzo, la Guardia Real se incorpora a las tareas de la operación Balmis, poniendo de manifiesto una vez más que Su Majestad el Rey es el primer soldado de España.
Solo quiero que me cubran con la bandera de España.
Somos únicos en el mundo. ¡Viva España!
¡Qué tiempos aquellos, señores y señores! ¡Ambusté es el que faltaba! ¡Como Dios manda! ¡Con el ejército al frente, coño! Perdón, amb Àlex, que m'he emocionat. Amb Àlex Santamaria, la que tal, la que tal, i Pep Vergés. El primer soldado d'Espanya.
No tinc paraules.
Al frente.
I com que no tinc paraules, me'n vaig.
Perquè, bueno, si te'n vas vol dir que no hay novedad en el frente.
No hay novedad en el frente.
Sin novedad en el frente.
Saps per què me'n vaig? Perquè tinc missions més importants, hòstia, que estar parlant aquí.
Hòstia.
Jo tinc un compromís amb la societat que va molt més enllà d'estar parlant aquí. Aleshores me'n vaig i ja tornaré quan em doni la gana. M'entens? Fent servir sempre l'esperit militar, eh?
No, ja com comença així.
A mi me'l van inculcar.
Un dia, eh?
Home, jo vaig estar un any i un mes amb aquesta gent, eh?
És brutal.
No, més, un any, un mes i 15 o 20 dies.
Sí.
Ojete, eh? Vaig estar allà amb les... Bueno, era un cos d'intervenció immediata, vull dir, era un referent. Jo era un referent, jo em posava l'ull, posava la bala.
Sí. A més, donant un sentit a la teva missió, a la teva vida.
Sí, vaig ser un referent, és a dir, demanàvem voluntaris per fer alguna cosa, jo no sé què passava, que no hi era mai.
Tu allà.
No hi era mai.
Allà al llit.
Deien que a no sé quina hora passaria alguna cosa i jo ja no hi era.
Ja.
És a dir, era una persona escaquejada.
Bueno, tu, en tot cas, donaves exemple a la població que refugiés...
No, que allà no et pots posar cap part, que amb el poc que em vaig immiscuir encara em van arrestar.
Bueno, però van arrestar per Espanya.
Sí, però, home, sempre.
Perquè tu vas demostrar donar un pas endavant sempre.
Jo, perquè sóc
gilipolles. I perquè arrestessin un altre, t'arrestaven a tu.
Perquè sóc gilipolles,
perquè demostres el teu caràcter una vegada més, eh? Sense, no és la teva missió, però demostres...
No.
llevando las bolsas de la compra...
Sin novedad en el frente, jo... tu. I això davant de la tele, davant de milions de persones, sí, sí. Davant de molta gent que havien perdut familiars...
Sí, que dius, ostres, bé,
sin
no?
Sin novedad en el frente.
Sí, 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 la gent aquí, perdíem gent, els hospitals estaven que...
Però, bueno, però tu imagina't, aquests eren els número 1.
Sí, 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 no, no, el fred, o sigui, els posaven
amb ells. Imagina't, aquest és el capo. De bueno, l'exèrcit d'aire, de terra... De...
Tot.
Tu ara imagina't... Com,
comandante Villarroya.
Si posen el setè o el vuitè.
Bueno, de fet...
Perquè tot... si el primer és així...
Bueno, imagina't. Otro gallo cantaria. Ah. Otro gallo cantaria. I ara ho veurem a València, de fet...
Bueno, bueno,
de...
Ja està l'exèrcit per totes partes.
Per mi, lo de València, tal com està el panorama, millor que mani el de l'exèrcit aquest. Que com a mínim, no sé si es mangarà alguna cosa, que almenys dius,
no,
mira,
no
aquest per Espanya, va ser tot, per la pàtria, no? Llavors, quasi que millor,
Però s'ho estan qüestionant, ja, Molts diaris, inclús, que, de dretes, que... això com... de posar els militars al davant...
Bueno, ja me l'imagino, Mazón, com el pati de l'escola. Saps que el pati del col·legi, quan buscaves jugadors per al partit de futbol de l'hora d'esmorzar, l'hora al pati, i no trobaves, perquè el que sabia jugar estava amb l'altre equip. I va. Tu allà intentant... ¿Quién quiere jugar a mi
pelota? I es veu que ja hi ha molts militars fent serveis, ja... I clar, tot això és feines que perd l'empresa privada.
Home, tu veuràs, amics. No? Tu veuràs, clar, perquè el militar què farà?
El militar no cobra, el militar està allà i està, doncs, en lloc d'estar-se al quartel o...
Militar no coneix, no coneix el mercat.
Tu no saps el que se'ns arriba a apreciar els militars com jo, per
home,
exemple.
Home,
recorda que jo tinc un... soc cabo primer.
Tu quan tu duies la xorrera aquella amb,
cabo
la,
primer.
Amb la cinta de cabo primer, però... tu eres algú.
Home, jo sempre vaig ser algú.
Saps que a Espanya et posen una gorra de plat i ets algú.
Bueno, jo no, perquè jo m'he escaquejat, però no, la gent...
Bueno, però quan sorties de bonito pel carrer a fer un Frankfurt, se t'acostaven.
El que no havies de fer és... No.
Molava molt,
anava a explicar-ho, però no.
Bueno, perdona, tu no sé si eres usuari de taquilles. Lo primer que, si el negoci més floreixent en una ciutat que tenia quartels eren les guixetes, les taquilles, els llocs on no podies canviar. Sorties de bonito, és a dir, no podies sortir de civil.
No podies.
Havies sortir de militar. I aleshores què feies? Tenies
bonito,
una taquilla,
més,
pagant una taquilla de lloguer, jo què sé, pues pagaves 1.000 pessetes al mes, o no sé com, quan et costaven, no tinc ni idea. I allà et canviaves. I acostumava a ser un lloc cutre, que era el magatzem d'algun bar.
Algun bar. Jo me'n recordo, entraves al bar, ja demanaves alguna
cosa. Sí, exacte.
Ja per picar i unes canyetes per començar el dia.
Jo anava a fer-me un bocadillo de tortilla de patates.
Jo feia una oreja frita.
Mira. Oreja frita. Llavors passaves a l'office, a l'interior.
Llavors em posaven la canya a l'oreja, feia un glupet.
Sí.
Mentre em feien l'oreja, m'anava al lavabo i em canviava i em posava de modern.
Efectivament. Tota la roba ja la tenies allà, que de fet és veritat que arribava un dia que si no eres una mica endreçat i la portaves a casa quan anaves de permís, allà es quedava la roba de civil. I la veritat és que al cap d'uns quants dies allò començava a fer un cert cante hondo, s'havia de cuidar.
La roba s'havia d'entrar i sortir.
Home, exacte. Però la civil la deixaves allà.
Sí, però jo algun dia me la fotia des de sota.
Ah, bueno, clar.
I després a sobre em posava el traje de militar i a sota portava la civil per portar-la a casa.
Clar, perquè si no agafaves els tocares cortés sense la roba corresponent, clar. Llavors allà quedava. Allà quedava. Si et descuidaves de portar-la a casa, allà quedava. I clar, aquelles samarretes blanques ja començaven a ser beige, sobretot del coll, aquella olor a bonito començava a ser olor a cerdito, que era una altra cosa. Bueno,
tu imagina quan jo em passejava amb el títol de cabo primer per Madrid, que la gent em feia reverències.
Allò era
salutacions.
Maco, allò era. Eres algú.
No
ets algú.
No m'havia passejat mai.
Jo per Saragossa reconec que, clar, a Saragossa era com fèiem la instrucció. Hi havia l'Emili, recordem, no voldríem ara començar amb batallites,
no.
Però simplement, esquemàticament, era 3 mesos d'instrucció i després anaves destinat al quartel que fos a fer el teu servei un cop instruït per Espanya. O sigui, anaves a complir amb un deure de com a espanyol.
Un moment
que m'he emocionat.
Jo vaig tenir mai l'esperit aquest.
Espanya!
No sé.
No, jo tampoc, però ho havies de fer.
Ja, ja, bueno, no, va.
Sí, ho havies de fer. Total, que quan sorties, per exemple, jo, hi havia el quartel famós a Saragossa, tu per què vas fer allà a la Centro de Madrid?
No, no, jo vaig fer el campament a Càceres, nen. Càceres, Ojete, tu, Càceres, Ojete,
Càceres.
Que és molt maco, Càceres.
Home, i tant, Càceres.
Ara, fèiem també a 4 o 5 quilòmetres de Càceres, gairebé sí. A Portugal.
Sí, bueno,
gairebé
mira...
Gairebé la frontera amb Portugal.
Que dius, en un moment donat...
Érem el primer cos d'intervenció immediata quan ens invadís Portugal, estàvem nosaltres allà.
O tu invaí Portugal, també. Bueno, hola, me voy.
No hi podia anar, suposo, que estava fent la mili.
Sí, no, què hagués sigut de tu si haguessis fugit a Portugal, també? Vull dir, haguessis conegut una portuguesa, segurament.
Sí, i segur que tenia 5 o 6 fills.
Sí, 5 o 6 rapacinyos de Portugal. Bueno, això és gallec, però no sé si Portugal també es diu rapacinyo.
Tenia, m'hauria estat pescador de vaca.
Segur, segur.
O m'hauria posat un bar.
La teva vida, sí, més aviat això.
En el qual hauríem fet menjars. Jo què sé el que hauria estat ma vida. O potser la rapacinya que dius tu, el seu pare era un director d'una gran empresa.
Ah, amigo.
I m'hauria posat com la seva mà dreta.
Home, el típic, el típic. Sí, el típic niño de papà, bueno, de suegro.
Amb un sou de collons.
Sí, i a més respectat, eh?
I respectat.
Perquè dins de l'empresa, evidentment, és aquest Nil Toquis, que és el fill, és el gendre del jefe.
Tenia una gran casa, arribaria a casa, tots els nens allà, papà.
No.
I tenia servei, i jo al servici li diria, els nens han d'anar a sopar.
Sí. Sí. I tu diries, doncs, al bar de
no, torn... No, crec, perquè no, ja estaria casat amb una dona seriosa.
O sigui, a Portugal hi ha dues...
Jo, quan estava casat, no anava al bar.
No?
No anava.
No, jo tampoc. A Portabaco tampoc anaves.
No, anava al bar quan estava sol o quan la meva companya volia anar a fer una copa o alguna cosa.
Però anava junts, clar.
Sí, però jo sol. No anava. No,
o sigui, allò com costum de sortir al bar, no.
No era un... Això ha sigut dia de gran.
Sí.
I quan estàs sol per la vida tarracona darrere una barra de bar,
sí.
I et deixa mirant com passen els dies a través del color d'una cervesa.
Hòstia,
tio. Ja està.
Ara m'has acollonit, eh?
Ja, però que tant em venen...
Poètic, eh?
Sí. Ja, era per donar-li una mica de sentit a tot això.
Estem esmentant una època que... gloriosa, simplement gloriosa, eh? Després ja la cosa va anar a menys i fins i tot molta gent, pues, potser la seva història personal, doncs va començar això, vida en parella, tal i qual, i va acabar, doncs, vida en parella, però anant al bar a fer un carajillo.
Bueno, macho, ya me lo pagaré cuando ya me echa por 30.000 euros por un día, ya. Yo lo adelanto ya. Ya hablaremos, no pasa nada.
Ah, carajillo, va, de carajillo.
30.000 euros por un día, eh?
Sí. És un document que sempre que el posem...
Que no passa nada, com dient-li 30.000 euros, tio, que això no és res.
T'avanzo de 30.000 euros, i a més amb la veu de carajillo...
L'altre era el jefe de policia, és que...
Sí.
Atenció, eh?
Sí. L'Espanya que nos hemos dado entre todos estava manada per aquesta manada de salvapàtries, veu de carajillo, que tenien, evidentment, ordres supremes del gran jefe, que en aquell cas era Jorge Fernández Díaz, un demòcrata convençut,
sí.
El més positiu que se li recorda al Ministeri de l'Interior era homenatjar i enaltir a les verges.
Bueno, i donar-los medalles.
Donar-los medalles a les verges. I actualment també crec que té alguna col·laboració amb algun diari, fa uns articles de traca. O La Razón, ABC, un d'aquests.
No, La Razón, t'ho dic jo.
Són articles de traca. Són d'aquells que fins i tot hi ha gent...
Jo no, perquè els pots llegir, La Razón és gratis.
Veus, això està bé,
i
tu.
I llavors els pots llegir.
Això està bé.
No sé si són pitjors els seus o els del director.
Perquè, o sigui, m'estàs dient que la majoria de diaris d'aquest país s'han de guanyar la vida i necessiten calés també fent tancades les seves webs i La Razón
no,
surt gratis?
Tu pots entrar, perquè tu pots entrar a La Vanguardia, però que cliques damunt d'una notícia, la veus, veus els titulars...
S'esvaeix el text i
pagues. Que és veritat que, el món periodístic deu estar... situació difícil perquè...
Però ho trobo molt bé.
Sí, però hi ha diaris que per 15 euros l'any ja entres.
Sí, bueno, però està
molt
bé.
Molt barat. L'altre dia hi havia una oferta de 2 euros.
Però que no deixa de ser interessant perquè m'imagino que la gran despesa dels diaris normals i convencionals era el paper, la impressió d'aquest paper i la distribució, és a dir, totes les furgonetes que... El diari telemàtic, doncs, a lo millor resulta que surten els números. Però ves per on que La Razón li surten els números sense haver de cobrar. Per què serà?
Deu tenir algun...
Alguna publicitat extra, potser?
Extra.
Alguna iudita...
Però tu fixa't, Jo abans, quan era més jove...
Bueno, sí, abans, sí.
Abans. Tu t'anaves a esmorzar i tothom portava un diari.
Sí, i la veritat és que trobo que és de les coses més... Vaja, que més dol haver perdut.
Bueno, jo encara llegeixo diari i porto diari.
Matí de diumenge al matí.
Anar a comprar el diari.
Anar a comprar el diari i la bosseta de croissants.
Sí.
Perdonin.
I a veure què regalava el diari o què compraves.
Bueno, hi havia el suplement aleshores que estava bé perquè portava reportatges de cotxes.
Sí.
I que mira, dius...
L'altre dia em vaig veure un... El periòdico portava... Vaig anar a un bar. Veus una altra vegada la vida...
Un suplement.
La vida de l'home solitari, que no té ningú.
Bueno, tornem al tema d'entrar al bar i... Veu de Carajillo, un clàssic, veu de Carajillo, que va molt ben per ser entrenat.
Llavors un diari portava un dominical de cotxes, però no hi...
Què?
No en coneixia cap.
Ah, d'acord. No, però és que a més, compte, això dels cotxes és un altre drama, eh?
És tot xino, no sé d'on.
Tots són iguals.
Sí, però xinos.
Tots són subs.
Xac Checo, Fonfeco, Fonscheco.
Sí, de fet està bé perquè diguem que Xina ja ha fet els deures molt abans que nosaltres i ja lo de les bateries i tot això dels elèctrics, això ja ho té molt més per la mà. Aleshores, totes les marques europees el que fan és encarregar-li los chinos el cotxe i llavors el porten cap aquí, li posen la marca i ja està.
Home, però això no es pot fer.
Clar que es pot fer. Tu pots encarregar un fabricant que et fabriqui el que sigui.
Això és molt lleig,
Serà que els senyors d'iPhone de la Poma fabriquen a Estats Units.
Encara semblarà com si el Mercedes portés motor Renault.
I fixa't tu que sempre al final hi ha el cunyat de torn.
M'has sentit o no?
Què?
Sembla com si els Mercedes petits portessin motor Renault.
No, això no pot ser. No, home, Mercedes és Mercedes, home. Sí, serà que... Ja, no, serà que SAP era Opel. Bueno, total, que és un drama, això. Perquè jo de petit anava al Saló de l'Automòbil amb el meu pare i jo coneixia totes les marques. Te les estimaves, aquelles marques. Tu eres de Renault, tu eres de Seat, tu eres de... Ara és una merda, perdoni l'expressió.
No hi ha fidelitat.
No hi ha fidelitat perquè tampoc és veritat, tots s'assemblen els cotxes. Ara mateix tu vas a qualsevol fira, a la fira de Vilafranca, i amb tot el respecte, vull dir que tots els cotxes són xulíssims, però tots són iguals. Quina marca és? Primer que ni ho saps, no? Però està bé. No. Perquè, a més, hi ha la brama, que és un clàssic de la conversa de cunyat. La conversa de cunyat, ara que s'acosten les festes, anirà sobre cotxes. Hòstia, has vist aquell cotxe que l'Omodi Flint, tu l'entens?
A mi és impossible.
Són els que fabriquen Mercedes.
A mi és impossible.
Ja, tu no, perquè tu ja vas un estadi més enllà.
Vaig un estadi més enllà, ja no m'interessa per res els cotxes.
Bueno, de fet, jo ja fa temps...
No, però vull dir, és més enllà perquè ni que... És que no m'interessen per res.
No.
I a més, que em faria un lío.
Però és una conversa clàssica de cunyats.
L'altre dia una amiga meva va tenir que utilitzar un cotxe, que no és el que ella habitualment porta, i el va agafar i va haver de trucar a un
amic, no sabia...
un amic seu que té el mateix per dir-li, a veure,
com
què
va?
Collons és tot això?
Com va?
Com va?
Com s'engega?
Pantalles i pantalles.
Clar.
Ah, tio, abans, com a molt, miraves la velocitat.
Abans era el 127.
Però què vol dir tantes pantalles, 127,
tio? 127...
Et pots despistar molt ràpid amb tantes pantalles,
Bueno, jo ja feia un lío amb el 850 Lujo, 4 puertas, perquè tenia els dos marcadors rodons amb fons de fusta. I més llums del compte. No era com un 850 normal, que era un marcador d'aquells amb una agulla.
Perdona, jo portava l'Opel Corsa 1300 GT amb 4 marcadors.
Allò sí que era, molava. I és això, o sigui, s'ha perdut. Tu abans anaves al Saló de l'Automòbil, on fos, i el primer que mirava jo era...
A palier.
A quina velocitat marcava el marcador. No arribaria mai, no? Però, papa, 200. Això ja tenia un valor afegit al cotxe. Segona, si hi havia un bon quadre d'instruments, els marcadors rodons, aquells rellotges rodons aquells, molaven molt. I el cotxe que en tenia més, aquells rellotges que s'allargaven pel taulier, allò ja era una meravella. Ara què? El que dius tu, pantalles digitals. Però quina merda és aquesta? Perdoni l'expressió, per favor. Un cotxe d'anar amb els rodonetes i les agulles. Com humana. I el volant, si pot ser, amb els radis enforats. Típic de Racing Team.
No, ara fan els volants tipus Tesla, molt.
Ara és una merda. O sigui, ara són joysticks més que volants. O sigui, ara ja és allò un videojoc. Ja, dels típics que et venen per posar a casa amb el sofà aquell que es mou i davant una pantalla. És el mateix. Ja no és una merda de cotxes.
Sí, però tot això que es ven ara és elèctric, tot, eh?
Tot, que digue'm a mi que és elèctric, però que cada cop les marques estan regresando al futuro, al pasado, diria jo. Jo conec una marca que va apostar per la benzina perquè el dièsel ja no, bueno, això ja està obsolet, ja el dièsel ja no, yeah. I resulta que ara han hagut de recular perquè va haver-hi dues o tres marques de la competència que van dir, pues jo no, i és clar que la venda de furgonetes de dièsel, o sigui, no hi ha color. I llavors l'única marca que va fer les furgonetes benzina, perquè el que molava, s'ha arruïnat directament. O sigui, ha hagut de recular, girar cua, i clar, si ja estem amb el tema dels combustibles ens posem d'acord, amb el tema de les bateries ja és una cosa fantàstica. Perquè, clar, qui més qui menys, bueno, no sé si va ser, vaig llegir en un lloc que als Estats Units, clar, el senyor Elon Musk mana. Per tant, s'havien de col·locar els cotxes que fa ell de la marca d'un senyor que va inventar l'electricitat i que ningú el coneixia, que era Tesla. I resulta que totes les cases de lloguers en capital americano van comprar flotes d'aquests cotxes. 4 o 5 anys més tard les han hagut de...
Home, és que Estats Units és molt gran.
Canviar.
Estats Units és molt gran.
Les han hagut de canviar.
I els cotxes elèctrics, per bé que... Mira,
no diremos nada más.
No si perquè, tens un híbrid... No, jo crec que si tens un híbrid...
Bueno,
per exemple, els que viuen per ciutat o es belluguen per ciutat, està de puta mare.
Diguem que no apostes tot a una sola cistella.
No però que
vull
dir
que... Si t'espatlla un, com tens l'altre.
No, si és híbrid endollable i se t'espatlla la bateria i ja has begut.
Ja no, tampoc funciona el motor. No, el onde, no. Tu, ja, això és una merda. Jo tornaré a 850.
Doncs... No, però,
els platinos,
però el que té, el que, si casa el teu pàrquing pots posar-te un carregador, doncs
sí.
Surs per la ciutat de Barcelona, vas a la fe o...
Més com que les bateries són barates.
Sí.
Són baratíssimes.
Tan tirades de preu,
però si se t'espatlla el cotxe i no funciona per les bateries, has de canviar i gastar-te 4 o 5.000 euros en bateries. Dius, reparació
per
barata.
Bateria, per cada bateria.
Barato. Dius, home, molt ben resolt no està, tenint en compte que si canvies la bateria, tot aquell plom, tot aquell camni, tot aquell producte...
Cap a l'Àfrica.
Que allà els tirarem a alguna mina.
Algun país que deu tenir...
Alguna muntanya de plom.
Un pacte amb el govern,
vinga,
i a canvi d'una milionada els hi tiren la merda.
Però són cotxes nets, eh?
Sí, home, sí. Sobretot quan sí. Ja no tens les bateries.
Nets perquè no tiren fum, i ja està. Tot el més, diu que és una bomba de rellotgeria, allò. Els materials de les bateries mateix són increïbles, i per produir-les es veu que es necessita una d'aigua que te caga. O sigui, anem bé. I estem apostant per això.
Per això els xinos les faran, perquè ells no d'aigua
allà
tenen tot.
Allà tenen tot més tranquil. Allà. Però bueno, ja no tant, eh? Ja no tant, que clar, ara a Xina tenen... Clar, porten uns quants anys, la gent ha començat a progressar i ara resulta que tenen la mania de buscar drets laborals, també. Que digue'm a mi que... On anirem a parar? Total, que ara ja les produccions es van externalitzant, diguem que els xinos comencen a tenir ja per Àfrica més cosetes i tot, bueno, tot va bé. I mentrestant aquí, apostant per comprar cotxes d'aquests de... que es carreguen amb electricitat, que per altra banda per fer l'electricitat estarà bé, no? I surt sola l'electricitat, és el que es genera per amb un llamp, com el regreso
al
futur.
Jo és que no hi entenc, és a dir, com que no hi entenc d'aquestes coses,
bueno, no
opinaré, però...
No opinis, jo tampoc.
Jo només he tingut 1, 2, 3 amics en cotxes elèctrics.
Sí. Estem fent conversa de cunyats, eh? Fixa't tu.
I ja està, i un se'l va treure al cap de poc temps.
Sí.
Fins les pilotes de cotxe elèctric. L'altre, i els altres encara el tenen.
Bueno.
Et confessaré també que una persona pot estar molt contenta amb el seu cotxe elèctric, sobretot si en té un altre en benzina, que és el que passa en aquests casos.
Nena, acostuma a ser on que aneu? El de benzina se'l queda la dona, perquè és el petit.
Un dia vaig trobar-lo amb un fill d'un d'aquests.
Nen, em deixes el cotxe?
On aneu? Demà hem d'anar a Saragossa. Què agafeu? L'elèctric? No, home, no.
No, petit.
Agafem el nou. Hi ha gent d'aquests que tenen un gros,
sí,
eh?
Sí.
El cotxe antic.
Sí, el de sempre.
És veritat que si vius...
No, clar, si fas un trajecte curtet...
A Vilanova, a Vilafranca, o el que sigui... Cada dia, doncs... Pues...
Lo millor és la ciutat.
La ciutat.
Sí.
La ciutat amb un híbrid, perquè si tens 60 quilòmetres d'autonomia, no es fa 60 quilòmetres per ciutat.
No, ni molt menys.
M'entens? Llavors...
Doncs... Vas fent.
No gastes benzina, eh?
Pim.
Fins i tot algun amic meu que en té un d'aquests... Hòstia, ha d'agafar el cotxe i sortir i gastar els 60 quilòmetres perquè funcioni la benzina, perquè diu, al final se'n farà malbé la benzina.
Clar, i vas gastant una miqueta perquè s'engegui, no? Bueno, mira, escolta, me n'alegro molt. Jo, com que no tinc... 40.000 euros per gastar-me ara mateix.
Aviat et tocarà,
aquests tu. Cotxes valen uns diners, tots els cotxes, eh? No sé.
Però això, compra't un... Sí, tots són... Inclús sí, els perquè, baratos. L'altre dia vaig dir una marca que era els cotxes més baratos que hi havia i també ha pujat moltíssim.
Bueno, serà que fa molts anys que, clar, tot el cost de la vida puja, tot puja, els gastos pugen i allò pugen i, clar, els cotxes pugen, però no sé, vas... I a més, clar, els de segona o tercera o quarta mà, el típic que compraves pels fills quan començaven a treure's el carnet, aquell 850 Lujo, quatre portes, que el meu pare em va comprar per... crec que va ser per 2.000 pessetes, doncs... ja no tenen etiqueta. Per tant, ja no poden circular per enlloc, ja quasi.
Vull dir que ara... Recorda que abans els cotxes que et compraves tu, o que et compraven a casa...
Sí, el papa em va ajudar una mica.
Tu, amb pocs coneixements de mecànica, ja podies arreglar bugies... Ja. Ara és, no pots accedir.
No toquis res.
Llavors, clar...
No toquis res, perquè el primer que allò és posar una màquina. Han de passar la màquina. A veure què té.
No,
bueno, però no saps què té. Bueno, sí, ja sé què té, però no... Has de passar la màquina. Uh-huh. Perquè, clar, té un sensor i un no sé què, i un medidor, i un no sé quantos, i no, si no passo la màquina, no hi ha manera. Bueno,
l'altre dia un em va dir que va anar... Va passar la màquina i diu, hòstia, t'hem de canviar això i això, perquè llavors no et va això. I diu, això va perfectament.
Ja, però és igual.
Oh, o la màquina ho diu.
Sí, ja està.
Però a mi no em canvieu res.
Bueno, doncs no val. No val
sí que va.
Però el cotxe no anirà, és perquè si no canvio això, el cotxe detecta i no va.
Mira,
és que...
Cuidao, es va engegar la merda.
Cuidao. El xollo, el negoci que s'ha muntat aquí entre tots, que és matxant.
Bueno, m'estic adormint.
Sí, bueno, estem parlant de cotxes, no?, que és una mica molt cunyadisme, això. Sí. Això són... Jo estem suggerint converses de taula de Nadal.
Que la una era del metge.
Converses de taula... malauradament, una de les converses de les taules de Nadal serà, evidentment, València, m'imagino jo, Mazón, coses d'aquestes, no sé. No sé, lo típic, no? Vull dir, un tio coherent, un tio Mazón.
Jo, les converses de la taula de Nadal les porta la meva mare, és a dir, que jo...
Ben fet.
I llavors jo parlo molt poc.
Sí, és el millor, eh?
Jo acostumo a seure al costat dels nens...
Ja està, i allà... Bueno, preguntes, allà... què?
Em peguen...
Aquest Ibai, què és aquest?
Em peguen, em treuen el menjar... Bueno, no. Bé, coses normals.
Home, jo posaria fet, el dia...
Jo te m'espego.
Que t'expliquin els seus herois, els seus youtubers, els seus influencers, les seves videojocs...
Un dia els hi vaig dir si sabien una cançó d'un d'aquests de reggaeton...
Ja, no...
Tota l'estona cantant cançons de reggaeton.
No provoquis. Bueno, ja t'haig de dir que hi ha vida després de l'infern i sembla que ara tota aquesta voràgine de reggaeton està canviant. Ara ja no interessa.
I ara què farem?
Que tot sigui... No, hi ha altres ritmes, altres coses, bastant, adverteixo, bastant més menjables, eh? O sigui, ja, t'ho haig de dir. T'ho haig de dir que estem... Ja es veu la llum.
Doncs pues mira que ha sigut el xollo de molta gent, eh?
Bueno, i sobretot, no sé, ha sigut l'entelèquia de tots aquests magnates de la redistribució i la propaganda de música que no paraven de reggaeton, com si no existís res més al món.
Però
i aleshores et venien... Oh, està de moda.
Si volies, no tenies que saber cantar, tampoc.
No. Ja està. També. Que això era un... Per fer un karaoke de reggaeton és fantàstic. Allà, sí. Sí, fas veu com de catatònic. Sí, més o menys.
Ahora es que están J Balvin y Bad Bunny. Bad Bunny lo peta. Un tío que canta bostezando.
Canta bostezando.
Canta así.
Ja està. Sí, està molt bé, tu. Ai, sí. Quines coses.
Ja s'acaba, això, no dius?
Bueno, aquests grans... No, vull dir, ara ja, si vols, vas a Bad Bunny, aquests. Però ara hi ha molta més gent que se dedicava a cantar com... catatònic, i ara ja, per fi, es veu que ja els hi accepten. Clar, el problema era que estava tot segrestat. És a dir, si tu volies aparèixer en una llista d'èxits, havies de cantar sud-americà, reggaeton i que no s'entengués. Inclús gent que dius, però si aquest és d'aquí de Granollers, me cago en dena, què fot? Que...
Clar, jo, Rosalía, vaig flipar. D'on m'aprendre aquell llenguatge?
Doncs pues mira, li va anar molt bé perquè va entrar en el negoci, però, coi, Rosalía, cony, que estàs aquí, Sant Esteve, Sant Rovira, guapa. I efectivament, tot i que la Rosalía era de les que se'l salvaven perquè ella ja anteriorment allò havia demostrat que sabia cantar.
Oh, i de tant en tant en els seus concerts feia cançons amb el piano.
Sí, ui. No, no, i flamenc, sí. Que ho trobo molt bé. Aviam quants cantants d'aquest... Bueno, cantants, vull dir, a veure quanta gent d'aquesta és capaç de cantar una cançó flamenca, per exemple. Ring, ring, ring. Bueno, més o menys com les capacitats que pot tenir l'actual president de València, que recordem que una de les tàctiques que utilitza el seu partit és la de repartir la caca entre tots i dir que, home, primer va dir que el senyor Pedro Sánchez era un inútil perquè no sé per què. Llavors, quan ja se'ls va acabar el cuento, van dir que Pedro Sánchez era inútil perquè no prenia les competències del senyor Mazón i els hi feia la feina bruta per ells, i manava ell. Llavors, el senyor Mazón va dir que, bueno, perquè los demás no han hecho nada. Recordem què deia el senyor Mazón el 2022. De fet, a través de Twitter mateix o qualsevol xarxa, doncs hi ha hagut un programa que l'he deixat en evidència. Això de l'hemeroteca és molt mala. Endavant el document.
O sitúense en el verano de 2022. Ximo Puig gobernava la Generalitat Valenciana i Carlos Mazón era el president de la Diputació de Alicante. I en este tren que estan viendo, con 49 pasajeros, estuvo a punto de atravesar un incendio. Esos días Mazón recordó a Puig que las emergencias de la comunitat són responsabilitat de la Generalitat Valenciana.
Lo que ya sabemos, que la máxima responsabilidad, según el plan de emergencias en la Comunidad Valenciana, la tiene la Generalitat Valenciana, y me refiero expresamente al aviso que había que haberse dado con respecto a que ese tren jamás tenía que haber salido. ¿Qué pasa con las responsabilidades políticas? Porque es que desde que gobierna Puig parece que las responsabilidades políticas han dejado de aparecer o han dejado de existir, y las responsabilidades políticas existen, y el máximo responsable, porque es un asunto de la máxima gravedad, es el presidente de la Generalitat. Pues que han hablado tanto tiempo de responsabilidad política, yo lo que les pido es que ahora mismo se miren en un espejo.
Ay, señor. Mira tal. Ay, señor. Sí. Si és que és...
Però, bueno, no tenen vergonya.
No tenen vergonya de res.
És que a vegades nosaltres ens pensem que això sortirà un jutge que fa tal i que s'han inventat les proves. Els és igual. Que els és igual. I els polítics són iguals.
Sí, sí.
M'entens? Si jo li vaig dir que la màxima responsabilitat política amb emergències és de la Generalitat, ara m'ha passat a mi. No, és del govern.
No, és del govern.
O de l'exèrcit, o de l'AM, o de la UME, menys a mi.
No, jo no.
I a més, aquest home, que està dimitint a tothom, està cessant a tothom, menys ell.
Home, clar, ell no, perquè de fet ell no es va equivocar en res, perquè no va decidir res.
Sí.
Llavors, clar, si no decideix no s'equivoca. La culpa és de l'altre, i d'ell no, que ell estava fent molta feina en el bar de... O sigui, li diuen Mr. Carajillos, no, amb aquest? Perquè teòricament, si vas dinar a les 2 de la tarda i vas a presentar-te a les 8 del vespre al hotel com allò de mando, puesto de mando, sin novedad en el frente, home, vas liar Carajillos, no?
Jo, si vaig a dinar a la 1 de 2, o no he anat a dinar... Ah. I estic en una situació...
M'has de menjar alguna cosa, eh? Si no, després, no, la situació això, que sigui...
O he dinat gatillaço. I me n'he anat a algun lloc a acabar la jornada, o arribaria al puesto de mando. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánta agua, no? ¿Cuánta agua? Va, no és normal, no? Estar 70 hores allà... Bueno, aquest home fa una cara de tonto que no pot tenir.
Sí, entre això i que es veu que el PP no està sembrant gaires amistats de la Unió Europea, la Comissió Europea, bueno, allà ho manen, es veu que Brussel·les, diguem que han hagut de fer autèntiques cabrioles per una cosa que ja estava totalment feta.
I ara al final s'ha
resolt. I al final s'ha resolt, però pel que sembla, tant la presidenta von der Leyen, que no és molt progressista, que diguem...
No, és del PP.
És del PP, doncs es veu que millor que no se'ls creui, eh?
No.
Perquè estan sembrant d'amigos.
Sí, ja.
Sembrant d'amigos.
Bueno, clar, ho tenien tot atado.
Sí.
Vosaltres voteu la candidata socialista aquí i nosaltres votem els candidats de la von der Leyen aquesta. Llavors ve el Partit Popular Espanyol, com sempre, amb Vox i companyia, i la lien.
Bueno, i l'únic que han aconseguit és que continuï sent la Teresa Rivera la vicepresidenta i a sobre colar un ultradretà recalcitrant que en principi estava fora, gràcies al PP, aquest partit tan demòcrata, doncs s'ha aconseguit que un de l'ultradreta d'aquests de la Meloni doncs entri també a formar part d'aquesta comissió. Fantàstic! de traca. I insisteixo, per més que ara vulguin aquí, evidentment la premsa d'aquí no en parla, però pel que m'han comentat, estan sempre en d'amigos, eh? Ja...
Bueno, perquè saps què passa? Que els temes particulars...
Domèstics.
Recorda que el gran problema de Puigdemont i tota aquesta gent era que eren temes domèstics. Sí. I la Unió Europea sempre va dir, ja us ho arreglareu vosaltres, això, no? I ara, clar, van allà... mira, que hem tingut inundacions i se'n van a la Unió Europea. I mira que en aquesta escola no sé què... I se'n van a la Unió Europea. I que els catalans no sé què... I se'n van a la Unió Europea. I que ara li volen donar un impost a no sé qui... I se'n van a la Unió Europea, clar. Escolti, quedis a casa seva.
Ja.
No falta que vingui aquí. A més, per què ens envien els més tontos? Va, és que...
Sí, va.
M'explico, no? També, sí, sí, clar, sí. És que tu vas la llista i... Vamos, n'hi ha per apretar a córrer, eh?
Déu-n'hi-do. Mare meva, quina basarda. Fa molta basarda tot plegat. Ja, fixa que això sí, se'n parla ja poc de la reconstrucció, Ara, malauradament, no estan arribant gaires imatges de tota la feinada que fan els voluntaris i la gent d'aquests pobles que continua amb la fang al coll.
Hi ha, que això no va en broma, els militars... Clar, tu m'has posat un militar al davant, està ejército, tierra, mar i aire... Bueno, mar no, que ja en tenien prou d'aigua.
Sí, no.
Però i estan reconstruint ponts.
Sí. Bueno, de fet, el propi exèrcit és el que ara teòricament ha de prendre cartes, perquè ells sí tenen els ponts mòbils aquests que
claro,
es construeixen ràpid.
Però saps que hi ha pobles que s'han quedat partits per la meitat, no? I llavors, pues, sí, estan treballant. Ja et deia, clar, el problema és que si tu hi havia una empresa que construeix ponts i si aquests van i te'l fan ells, aquests és gratis. Bueno, has de pagar el material, però... Y de lo mío que hay.
Oye, muchacho del diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho del diablo, coño.
Això és important. Lletres, va, és igual, escolta.
Una mujer seria para mí.
Coño.
No, coño.
Sí, no, això és important. Esto es España, coño. Ai, sí, estic mirant aquí alguna cosa en plan notícies, no sé, hauré d'anar al portal de Ràdio i Televisió de Vilafranca, que aquí hi ha notícies que valen la pena, perquè tot el més, escolta, està la cosa...
Fa un dia lletjó, t'ha tornat a bufar el vent, fa fred... Escolta, estic...
Fa calor.
No, ara fa... Aquí dins fa calor.
Ah, però a fora s'està girant o què?
Al carrer se fa fred ara, eh? Ah. Jo l'última vegada que he vingut...
Jo he vingut amb la jaqueta primeta i no he tingut problemes. Sí que és veritat que al ser un temps així com s'està ennuvolant...
És que al matí no feia tan fred com fa ara.
Ja.
A la sensació, eh? I a més com que fa vent...
Sí, de fet, això, les apreciacions van per barris, eh? La veritat és que... Mira, i si no, que li expliquin l'artista autor d'una obra que ha estat subhastada en el dia d'ahir i que ha aconseguit recaptar milions d'euros. L'obra en qüestió, no sé si l'has vista, meravellosa, és un plàtan enganxat amb una cinta, cinta d'aquestes d'americana.
I per què li han donat milions d'euros?
Pues perquè és el que val l'obra, xaval. És concretament un col·leccionista del Japó. Sí, és un plàtan. L'última versió de Comedian, l'obra d'un plàtan enganxat a la paret amb cinta americana del controvertit artista Maurizio Cattelan, s'ha venut per gairebé, atenció, 6 milions d'euros. 6,2, concretament, aquest dimecres a Nova York.
I la feinada que va tenir per fer això,
No, genial. Però és que el propi artista ja se'n va enfotre. Precisament en un debat sobre què valia l'art i què no valia l'art i per què unes coses valien tant i no sé què, l'apreciació de les coses i el desig de les coses, el tio en aquesta conferència va fotre una cosa blanca, un plàtan i una cinta i va dir, això què? Doncs això què? Resulta que algú l'ha agafat, l'ha portat a una sala de subhastes i 6,2 milions d'euros, nen.
Veus, jo això sí que seria capaç.
Així estem.
Jo pintant no en sé gaire, com ja t'he explicat mil vegades... Però, veus, posar una taronja i...
Per exemple, celo.
Celo.
S'hauria d'aguantar, això sí, és veritat. Perquè el plàtan és veritat que s'aguanta.
Però és que jo posaria la taronja i per darrere la taronja...
Pinxo. No me jodas, sí, tio, molt bé.
I que llavors posaria uns filets que semblaria que la taronja s'aguanta pels filets.
O sigui, faries un pinxo així clavadet amb suro.
No es veuria, no es veuria. Llavors, uns filets d'aquest de fil de cosir, i semblaria que tota la taronja s'aguanta amb aquell embolic de fils.
Que bé, tu.
I l'obra, què?
Ingeniós,
10 milions d'euros mínim.
Com a mínim, sí.
Perquè el plàtan no deu ser un plàtan natural.
És un plàtan natural, clar.
L'obra té poca durada,
Sí. És efímera, clar, perquè el plàtan es anirà fent negre, m'imagino.
6 milions... Bueno, però saps quin avantatge té? Que al tenir aquesta dificultat tan gran, pots anar canviant el plàtan a tu mateix.
Jo crec que sí, no? Sí, suposo. A no ser que algú hagi fotografiat amb alta definició l'obra per veure que la cinta té la rugositat, el no sé què, allò, la muesca... I, efectivament, la casa de subhastes Sotheby's va marcar un preu de sortida entre el milió i el milió i mig de dòlars. Va dir, bueno, això quedarà desert segur perquè això és el que és. I, finalment, un emprenedor xinès en l'àmbit de les criptomonedes, anomenat Justin Sun, n'ha acabat pagant més del doble, 5,8 milions d'euros. Home, de fet, jo...
Sí, l'han enredat com un...
Xino, va. Efectivament. Bueno, però potser el xino ens enreda a nosaltres, perquè recordem que és especialista i s'ha forrat amb les criptomonedes. Que digueu a mi que el món aquest absurd en el que vivim, efectivament, qui ens anava a dir quan això no existia, que algú diria, saps què? En comptes de jugar al Monopoly, m'invento la moneda mateixa del Monopoly, li dono un valor i la llenço al mercat. Va muntar-se les seves històries i va i resulta, tu.
I ara... Bueno, nosaltres al pati del col·le ja sí. Funcionàvem així.
Sí, sí.
Els papers de la xocolatina per vermella...
Exemple, per exemple, sí. Sí.
Cada dia, bueno, una vegada o dos a la setmana hi havia xocolatina i llavors el que tenia més papers podia comprar coses. Llavors algú venia allà i tenia uns cromos que tu et faltava algun i quan valen aquests cromos? Pues dos d'allò. I va haver un moment que es va muntar un mercat...
Ah.
I al pati es va deixar de jugar a futbol, es va deixar de jugar
per traficar,
tot...
Per traficar en cromos.
Perquè tothom anava de punta a punta, traficant amb tot.
Xocolatines.
Traficant amb joguets, amb de tot. Fins que al final, com passa tota la vida, la gent es va cansar de la moneda.
I punto.
Tothom tenia cromos i tenia de tot.
Bueno, de fet...
Va haver inflació, és a dir...
Bueno, i suposo que va haver-hi listillo...
No, la gent a casa seva va començar a demanar als seus pares que els hi compressin xocolatines.
Clar,
llavors va venir la inflació. Hi havia un excés de papers de xocolatina, amb la qual la moneda no valia res.
L'estil Willy Wonka.
Llavors tothom tenia 25 milions de papers de xocolatina.
Ja.
La qual cosa ja no era atractiva.
Bueno, però sí, no sé si es va aprofitar l'escola per fer una lliçó d'economia.
No, si això va ser entre els nanos.
Bueno, ja, però resulta que algun profe o alguna profe avispada diria, mira, ara, nois, veieu què ha passat? Bé. Això, s'ha inflat el mercat de moneda i s'ha devaluat.
Els profes encara estan allà
recollint xocolatines.
Va ben whisky. Mirant com pot ser que uns nanos no juguin a res... Ni pilota, ni res. A l'època no hi ha rellotge, que no hi ha mòbils, ni res.
No.
Com pot ser que estiguin traficant amb papers de xocolatina, que seria la moneda, i venent coses, i hi havia gent que es venia, portava coses de casa seva. Jo aquest joguet no el vull, ja me'l venc. Una locura de... Per quantes? 10 papers de xocolatina.
Sí. Podien passar dues coses. Una, que sempre hi ha el llest que va dos passes per davant i es va acaparar tot el mercat i ell es va forrar i els altres es van arruïnar, o simplement que ja tothom va voler jugar allò que només uns privilegiats van saber jugar en el seu dia. I segurament quan van veure que la cosa s'inflava van vendre les seves xocolatines.
Saps
van capitalitzar.
No. Però al final tothom tenia paper de xocolatina
per
un tub ningú volia aquella moneda.
Però el súper del forn de torn, que era on es venien les xocolatines, es va fregar les mans.
Sí, però ningú la volia ja. Llavors vam tornar a l'antic intercanvi que hi havia, et canvio aquest cromo per aquest cromo,
sí,
i s'ha acabat.
De bimbo.
Sí, i això en 5 minuts ho tenies fet i podies jugar a pilota, podies jugar a bàsquet, podies...
Doncs això anava la cosa. Doncs d'això va. Al contrari del que solen fer aquests compradors, com el xino, perdó, és que és un xino, doncs el senyor Sun no va voler quedar en l'anonimat i precisament doncs, va voler que se sabés que era ell qui havia comprat aquesta xuminada. I ha anunciat que se'l menjarà, el plàtan. Toma ja! O sigui, serà el plàtan...
Aquells 6 milions d'euros.
Ell podrà dir... Que, de fet, clar, la gent busca, a vegades els magnats busquen fer coses que ningú més fa i es munten nauses de l'espai per poder anar a l'espai quan molt poca gent hi va. No. Aquest és molt més llest. Va dir, jo menjaré el plàtan més car de la història.
Jo...
Ja està, i jo que ho veuré.
També podia haver donat els 6 milions d'euros a alguna organització...
Aquí està,
que els hi fes falta, no?
No sé, deixem llegir la notícia, que potser resulta que ens sorprèn. Efectivament, el senyor Sun diu que es menjarà el plàtan, com ha passat amb les altres dues versions de l'obra. Ah, que hi ve més versions. El tio ha fet una fàbrica de diners, no? Hòstia, ara muntaré jo també aquí una magrana, per exemple, alguna cosa. Obres que es van subhastar per primera vegada el 2019 a l'Art Basel de Miami. Els pròxims dies, diu el que va comprar l'obra, diu, em menjaré la banana com a part d'aquesta experiència artística única, per honrar així el seu lloc en la història de l'art i la cultura popular. Això, és que, a més de jugar això, encara se't pixen a sobre, no? Vull dir que directament... Sun, que és el senyor que farda de tenir molts milions i es menjarà el plàtan, rebrà juntament amb la peça de fruita i la cinta adhesiva que la sosté a la paret un certificat d'autenticitat de la banana, que s'ha de canviar més o menys cada 7 dies, a mesura que la fruita es fa malbé, segons les recomanacions del mateix artista i de la casa de subhastes. Vull dir que tu compres l'obra original, però després és tu que has d'anar canviant la banana i segurament la cinta de tant en tant perquè es va desenganxant. I això val 6 milions d'euros? En realitat es tracta d'una banana més gran i dura que un plàtan i, com va definir-la el subhastador, és la banana més cara del món. La licitació va ser acarnissada i de seguida es va superar el preu de sortida. Finalment, Comedian... va superar, que és l'obra de artística, va superar amb escreix els preus que havien recaptat les tres edicions anteriors de la banana a la fira Arbacel de Miami, per les que es van pagar, atenció, 108.000 i 137.000 dòlars, respectivament.
Bueno.
O sigui que el tio de l'artista aquest, amb tres plàtans que ha anat a comprar aquí a la fruiteria, aquí a Casa Ametller...
N'ha fet més de 6 milions.
Ha fet més de... pràcticament 7 milions d'euros.
Ja, o sigui,
com qui no vol la cosa, eh? Vull dir que...
Però, ja... Jo, si ho fes, ho faria amb una fruita que aguantés. La magrana, per exemple, sí. Té una tendència a aguantar més. La magrana aguanta. Què passa, clar, també has de trobar un tio que t'ho pagui, això.
Sí, sí, clar.
Perquè aquest home deu estar superorgullós i deu pensar que ho fa molt bé. Però jo penso que és un tonto. És a dir, no, ell serà molt intel·ligent per les criptomonedes, guanyar, yeah.
Però jo crec que els rics, si una cosa tenen, sobretot les persones que es fan riques ells movent diners i tal, i negocis,
com
i
jo.
Pelotazos, com tu, més o menys,
sí.
I pelotazos, clar, una cosa és ser ric, però hi ha un moment que és avorrit ser ric.
Molt.
La qüestió és fer veure que ets ric. Com? Desprenent-te de diners per qualsevol cosa.
Però...
no t'importa gastar-te 6 milions d'euros. Aquí està el subidon d'aquesta gent, m'imagino.
El que passa és que, mira, jo et diré,
per
si
favor.
Tu ets ric, molt ric... Normalment els rics van amb els rics.
Sí.
No? Perquè hi ha cap pobre que pugui anar amb ells.
Exacte.
Llavors, de què serveix que tu tinguis un Bugatti i jo en tingui un altre?
Anem a prendre alguna cosa. Hosti, pues...
Tenim el... Hi ha 10 tios...
Per això has de buscar coses originals que no tingui l'altre.
Al pàrquing de Mònaco, 100 tios amb els mateixos cotxes.
No té gràcia. No, hi ha un moment que ja no saps quin cotxe comprar-te, però el de Fórmula 1, no sé.
Hi ha 100 tios amb els rellotges que van de 100.000 a 250.000 dòlars.
Edició limitada, limited edition.
O a un milió de dòlars, sí.
No val la pena. Per tant, aquest tio, què ha aconseguit? El senyor Sun. El senyor Sun ha aconseguit que ningú més posseixi allò que ell ha comprat per 6 milions d'euros, perquè, entre altres coses, s'ho menjarà. Bueno, de fet, atenció, perquè els altres dos compradors de 100... No sé què... Espera, un moment, que tenia una trucada aquí. Ara, és que jo vaig fent... No? Vale, doncs pues no, ja està. No, és que, clar, anem aquí fent coses en directe i, a més, no resulta que ja d'allò. Doncs deia, és que me'n recordo el que deia, que els senyors anteriors que han comprat això, ja va haver-hi un que era un estudiant forradet, i resulta que de seguida es va menjar la banana perquè tenia gana. O sigui, aquest ja, ni tan sols per l'esnobisme de menjar-se-la, sinó que va pagar per l'obra els 100.000 euros i es va menjar la banana, perquè en aquell moment tenia gana. Ja està.
Molt bé, però jo posaré un altre exemple,
perquè
els pobres ens han donat compte. Si tu vas a una botiga de xutxes amb un nen, ja l'he posat mil vegades, i el nen porta 50 cèntims o 20 cèntims, i va calculant 5 cèntims d'aquí, 5 cèntims...
I així tu, és com es fan els negocis.
I tu agafes una bossa enorme, a tu et provoca molt plaer que siguis el que ha comprat més xutxes que tots aquells nens? No, oi? Perquè, clar, si sents un plaer amb això... és que no estàs bé. Llavors jo crec que aquesta gent amb tants calés no estan fins. És a dir, jo perquè...
O fins, o sí, perquè ja té tants calés que què vols fer amb aquests
mira,
calés?
Mira, he sentit una entrevista... l'he escoltat i l'he sentit un tros. Amb aquell jugador que ha guanyat la bota d'or, el Rodrigo.
Sí, injustament, eh?
Per què?
Perquè la tenia que guanyar en Vinícius.
Sí, vale.
La pilota de la platja.
És un tio que no porta cap tatuatge, no té, porta un pentinat normal...
Sí.
Té una carrera, és llicenciat, no porta cotxes de luxe i no porta rellotges de luxe. I diu, és que jo no sé... Diu, perquè a mi rellotges ja, a vegades quan guanyem una copa, doncs ja te'n regalen un al club, o que sí. Però a mi, diu, jo és que m'és igual.
Sí.
I el primer cotxe que va tenir no sé quin ha dit, però en una tartana, eh?
Però és que mola.
De tercer, i ja jugava, ja tenia... I al final la seva mare es veu que li va dir.
Nen.
Nen.
Almenys...
Canviem el cotxe, perquè portava un cotxe a segona o tercera mà.
Sí, sí, sí.
Llavors
sí.
Ell li és igual als cotxes, no li agrada sortir els vespres.
Passa que hi ha dues coses. Una, que ets ja compulsivament un garrepa, la qual cosa també és un problema patològic.
No, perquè no és garrepa.
I aquest, que no és garrepa, simplement és que té altres prioritats a la vida, cosa que l'enalteix i l'honora.
Jo si hagués estat un crac de futbol, tampoc no portaria cap tatuatge, i no, no ho dic pejorativament.
No!
Ho dic perquè jo no suporto les agulles, per tant...
Doncs tot compte que aquestes coses de l'esnobisme tenen un perill imminent també, com va passar a la notícia que va produir-se el passat 8 d'octubre. Està datada, i atenció, el titular és: dues llaunes de cervesa, l'obra d'art d'un museu. Igual que hi ha un plàtan amb una cinta, doncs hi havia en un museu, hi havia dues llaunes de cervesa, una aixecada i una estirada, una mica abunyegada. Resulta que un treballador del museu la confon i la llença a la brossa. Ah, home! Home, per favor, això és horrorós. Les peces pintades a mà s'exhibien al forat d'un ascensor de vidre i, un cop recuperades, s'han reubicat sobre un pedestal per evitar més confusions. El Museu LAM dels Països Baixos. Resulta que és dedicat a l'art culinari i s'ha localitzat en un cubell de les escombraries una obra d'art de l'artista francès Alexandre Labet. Que va tenir l'ocurrència de posar una llauna mitja abunyegada a terra i una d'allò, totes obertes i amb, suposo, mitja cervesa a dintre, una guarrada, doncs les va posar allà i les va convertir en obra d'art. Això és una obra d'art i val milions d'euros, també. Bueno, no sé. La qüestió és que, clar, treballar en un museu d'aquests és un perill, perquè pobre treballador, resulta que va veure les llaunes allà i va dir: això va escombrar i les va llençar a la
brossa. Hi haurà una cigarreta encesa, que està prohibit en els museus, i la pagarà i diran que, home, si això era una obra d'art.
Pues mira.
Vull dir que, clar, cada vegada la cosa està posant més difícil.
Sí.
Més difícil.
Sí, sí, sí.
O qui s'ha deixat això aquí, i tiraran alguna cosa que s'han deixat, mig bocata, i serà una obra d'art, la veritat és que
sí. Collons. La veritat és que sí. Això no, no hi ha... La frase seria: on anirem a parar?
Sí, on anirem a parar? No.
Efectivament.
No veig la llum al final del túnel.
Bueno,
doncs ja està.
Ja, un dia més, eh? On anirem a parar?
Doncs jo aquí, al metge.
Sí? Vas a cal metge, ara? A fer revisió dels 5.000?
Si tengo muchas novias...
Vinga, pues
no, no vaig per mi.
Que vagi molt bé.
Vale,
adéu. Ah, no, que queda un minut,
queden 45 segons.
Saps com?
Mira, quan estàs al llit i queden un quart d'hora o mitja hora per aixecar-te, que dius: oh, que bé, passa'm un volant.
Sí, és veritat. Oh, sí.
I dius: home, com pot haver passat mitja hora si acabo de tancar els ulls?
Ja sé que quan arribin a dos quarts haig d'aixecar-me. Oh, quina ràbia. Arriba de seguida. I no es fa que te dormis, que llavors no sent res i apa.
Jo moltes vegades, ja quan a mitja hora abans ja m'aixeco i ja està, perquè sé que... Què, feia fred o no, una mica?
No, fa calor si estic suant.
17 graus a l'exterior dels nostres estudis, el Teodoro Roviralta.
Estàs amb una marxa alegre?
Al pie del Tibidabo.
Ah, bueno.
Bueno, per res, apa, adiós. Una dominicana que juga bombón. Juga bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me pregunto. Vila, Vila Franca. Sí, sí, sí. Vila Franca.